El gall del monestir.
Molt bon dia, un quart de deu del matí a la sintonia de Cugat.cat. És temps de tertúlia al Gall del Monestir, avui dijous 29 de gener, acompanyats per Josep Maria Balcells, bon dia.
Bon dia.
Jordi Piella, bon dia. I Joan Ramon Armadas, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Per parlar de temes de l'actualitat local, general, el que convingui. I avui m'agradaria començar a parlar, en clau local, aprofitant a més que tenim el Josep Maria Balcells, dels moviments preelectorals que hi ha a les esquerres de Sant Cugat. De Sant Cugat i Vall Llorenç. Comencem però per Sant Cugat perquè... Fa molt poc es presentava més a Sant Cugat en un acte que servia també per anunciar que emprendran converses amb Iniciativa, amb Esquerra i també amb la coalició local CUP Procés Constituent per plantejar una possible aliança de cara a les municipals del 24 de maig. Josep Maria, no sé si ens pots donar alguna informació complementària sobre això, sobre si s'han iniciat ja aquestes converses o en tot cas... Quin grau d'afinitat hi ha amb aquestes tres opcions que s'han fixat com a prioritàries per més, recordem, Moviment d'Esquerres, per qui encara no ho tingui clar, és aquest partit, de fet, ja constituït com a partit, o ha anunciat que es constituirà com a partit, que sorgeix, bàsicament, de les discrepàncies al si del Partit dels Socialistes de Catalunya arran del moviment sobiranista. Josep Maria.
A veure, les aliances i les confluències en el camp de l'esquerra sempre són més complexes i més difícils que en el camp de la dreta, penso. Hi ha molts grups i grupets, es defensen moltes vegades essències i això, doncs, hi ha molts matisos i en les esquerres, doncs, apunten i despunten els matisos. No obstant, la voluntat de tots, curiosament de tots, en el discurs és dir, hem d'anar a la confluència per ser més forts, per ser competidors, per ser alternatius. Totes les coses estan al damunt de la taula, com tot està per fer i tot és possible, diríem igualment, com en Martí Pol. Pel que fa, a més, hi ha voluntat de, no pas de... accedir a la competició municipal en solitari, sinó...
Això està descartat?
Això està descartat en aquests moments, però ens constituïem pràcticament dimarts, o sigui, abans d'ahir, i és a partir d'aquest moment que amb tota la gent de base farem el debat. Hi ha voluntat d'apropar-nos a Iniciativa o fer unes prospeccions amb Esquerra Republicana, amb Procés Constituent, amb Podemos fins i tot, però hi ha també Iniciativa per part dels altres, és a dir, ens han demanat converses part d'aquests grups, però està tot per fer i veurem, no sabem el resultat que això pugui tenir.
Com ho veieu? Des de fora, en Josep Maria ens ho diu des de dins.
Abans que tot faria una pregunta indiscreta, aquest noi que ha marxat dels socialistes i ha anat a més,
Ferran Villasenyor.
Aquest suposo que voldrà presentar-se a l'Ajuntament, no? Perquè
aquest
és
jo penso
un bon
que...
parlamentari, sí. Bon regidor i...
Aquest penso i que és la imatge del procés que s'ha viscut a dins del Partit dels Socialistes de Catalunya.
És clar.
És a dir, unes discrepàncies, i bàsicament en uns temes nacionals, que ha anat doncs, fent un distanciament que ha dit, bueno, prou, i la gent ha arribat fins on ha arribat, i ha dit, doncs aquí... I això doncs, va portar al naixement primer de Nova Esquerra, després del Moviment Catalunya, i aquí és el cas simptomàtic d'una persona, regidor, portaveu, candidat,
tot, sí, tot candidat.
Candidat, que arriba un moment que diu, doncs no, això no va i em retiro amb elegància, penso, i quan hi ha un ha fet compromisos polítics és molt difícil de desprendre'n, d'això enganxa, és a dir...
Ja, i a qui li agradaria anar amb aquest noi?
I aquest noi, doncs...
Tu el coneixes bé, no?
Aquest noi forma part ara de més, i per tant, doncs, entrarà en el debat, doncs, que hi hagi la discussió, que hi hagi col·lectiva.
Home, però sempre el que ha estat, doncs, home, té més preferències d'anar amb un constant.
Noto una certa ironia en el teu to, com dient que Ferran Villasenyor voldrà ser el número 1 de més amb la coalició que sigui. Vas per aquí?
El número 1 de més, segur.
Amb la coalició que sigui per...
Jo crec que, evidentment, que li donaran... A més, li donarem el número 1, perquè si no, pobre noi, potser se'n casava tant més, no? Com a mèrit, el sacrifici que ha efectuat. És a dir, i la coherència, o sigui, no nego que és un noi coherent, en conseqüència val la pena aprofitar avui dia gent coherent i honrada, vull dir, no crec que en tenim molt pocs i ostres, un que tenim l'heu de potenciar.
Jo penso que, i això ho decidiran
ells,
eh? Ara,
m'agradaria saber qui li agradaria anar ell personalment.
Però és que a ell... Convidarem, Jordi, a veure si a la propera tertúlia ens ho diu.
M'agraden a mi els elogis, irònics o no, de Jordi.
No, no,
són
irònics, no.
Però això
no són irònics, en aquest cas no ho són.
I sempre, doncs, hi cap, doncs, arguments alternatius que puguin aconsellar noms nous, imatges noves.
Però més que el... Perdona. Dic que més que el Ferran Villasenyor, el que vulgui o deixi de voler i les afinitats que tingui o deixi de tenir, més que les persones, en aquest cas, hauran d'arribar a un acord entre partits.
Clar, un acord... Això anirà primer de més, però...
Clar, però és que un acord, que jo ja ho he dit algunes vegades...
En quin partit li agradaria anar ell personalment?
El Jordi fa aquesta pregunta i no va molt desencaminat. No. A nivell general, on ja s'han tancat acords locals entre Més i alguna altra formació, el que predomina és l'acord amb Esquerra Republicana. Mm. Una quarantena o cinquantena d'acords ja tancats. I n'hi ha alguns, pocs, cinc o sis, si no vaig errat, amb Iniciativa. No sé si ja s'han cugat... anirà per aquí la cosa també o serà diferent?
A Catalunya hi ha 900... quants?
46
municipis,
em sembla. Municipis.
S'han tancat principis d'acord amb una quarantena, amb Esquerra Republicana. S'han tancat principis d'acord amb Iniciativa, amb 7 o 8. En queden 350 o 800 més. Per tant, doncs, queda molt obert. I jo penso que... veurem, és que jo no em puc avançar perquè aquest debat es farà segurament la setmana.
Jo que m'ho miro des de fora, el que penso és que Esquerra Republicana no té cap ganes de pactar amb ningú aquí a Sant Cugat perquè saben que trauran uns bons resultats per les enquestes, per la deriva nacional on estem en aquest moment.
Diria que no és...
És la meva opinió, jo no crec que Esquerra Republicana s'arrisqui.
Diria que no és ben bé així.
Ara mateix no té cap representació a l'Ajuntament, no té regidors.
Els ha de guanyar un a un.
Els ha de guanyar un a un, però si tenim en compte... Per exemple, com van anar les europees a nivell de vot a Sant Cugat? Com van anar els vots independentistes al 9-N?
No és el mateix als ajuntaments.
Ja ho sé que no és el mateix, ja ho sé, i està per veure, està clar. Ara, la meva opinió és que Esquerra, una, no té interès a pactar amb cap partit de, més de l'esquerra, per no, en aquest cas, diluir-se o treure cadires, i dos, jo penso que el seu objectiu final acabarà sent formar govern amb Convergència i, si no, el tiempo, que diuen en castellano.
Doncs jo matisaria, primer això, segurament que no ho sabrem, doncs, molt allà, i alguna cosa no la sabrem fins després de les eleccions.
Segurament,
les aliances
depèn
bàsicament després, exacte. Però el que sí que et puc dir és que no es queda de moment Esquerra Republicana, no es queda tancat amb si mateix, sinó que truca portes. I d'entre altres, doncs, amb Més. I, per tant, vol dir doncs, que hi ha voluntat de... almenys explorar la possibilitat.
No, i és normal perquè tu dius, perquè encara no se saben els resultats.
Iniciativa exactament igual, procés constituent també, veurem com cristal·litza tot això.
I s'estan trucant també a les portes de Podem-Sant Cugat, ho dic perquè això ha quedat una mica difuminat, però l'última informació que teníem és que Podem, que recordem no es pot presentar amb aquesta marca a les municipals, però perquè ens entenguem el que representa Podem, com que no està constituït com a partit polític perquè no tindrà aquesta marca, s'hauria de presentar com a agrupació d'electors. D'aquesta manera necessitaria 1.500 signatures, més serioses, allò presentades al resultat.
Segons ells són tants milions de militants... No crec que els hi costi gaire aconseguir 1.500.
Avals de militants i de diners, em
són
sembla.
Molts,
són, però penseu que són signatures no recollides al carrer, sinó que la gent ha d'anar a l'Ajuntament.
El secretari
ha de verificar això.
Carai, amb el Podem, tu, entre un billetero i l'altre, estan...
Sí que a nivell local...
Ja descalifica, Jordi.
Una lliçó espectacular. No, no, a més, d'ara descalificar o no, quan estaves dient que era difícil arribar a pactes amb Esquerra, a les esquerres, home, és evident, vull dir, les esquerres normalment no tenen un duro i van bojos per ocupar càrrecs públics per cobrar un sou, vull dir, i aquesta és la realitat, no ho neguem.
No,
la realitat. A la dreta és més fàcil, perquè normalment està més ben col·locat.
Ocupar-se...
I els importa menys agafar un càrrec o no.
Ja veig, a nivell municipal, Jordi, tu saps que
no,
això no va per
aquí. El deixo
I estem
sempre.
A les municipals, ara.
Jo penso que Podemos...
Factor Podemos, si algun partit de Sant Cugat està ja picant a la porta de Podem per incorporar-los, perquè al final tenen un poder en el nivell del màrqueting.
Sí, no? Jo sí que puc dir qui és Iniciativa.
Molt bé.
És Iniciativa i ara mateix, perdona que et talli, la possibilitat que tu deies de que a les 1.500 signatures i tal, és una cosa que m'imagino que es van plantejar en un primer moment i, donada la dificultat, van dir més val que anem a buscar un altre. Uh-huh. Aquest altre, doncs, m'imagino que amb les reunions que han tingut i que el Josep Maria haurà anat algunes entre les esquerres santcugatenques, doncs hauran allò tantejat diferents opcions i que jo sàpiga, i no sé tant, de moment la que està més ben posicionada i la que els acolliria amb més bons ulls és Iniciativa.
De pensar que guanyem a Barcelona, s'hi han incorporat Podemos, Iniciativa i els altres, per tant, doncs, que hi ha la possibilitat de sintonia, almenys en un marc municipal, jo penso que és evident.
Us consta si fins i tot els hi haurien oferit encapçalar la llista?
Ui, que vas enllà, això és les altres coses que costa molt de...
Encapçalar, què vols dir? Podemos encapçalar la llista o Iniciativa encapçalar la llista?
No. Que Iniciativa cediria a Podem al
no,
número 1.
Tant no.
Ho dubto.
Però que dels 5 primers... No pot ser 50% perquè són 5, però que Podemos ficaria cullerada, això ho veig més possible.
Bé, igual no surten els 5. Vull dir,
bueno, igual, una cosa és com es fa la llista. Una cosa és com es fa la llista.
Clar que la llista més votada serà la de Convergència i aquesta quasi governarà, diria que en majoria absoluta, però rozando.
Però clar, imaginem-nos per un moment. Això que, la dir, coalició...
Si agafes 5 i poses el 5è, has begut oli, igual no surts.
Home, clar, però per això estan les eleccions, per a veure què passa, no?, i a veure qui vota què, però l'escenari, a banda de Convergència que aniran sols, i el que jo penso que Esquerra que aniran sols, i depèn del que faci més, perquè ara mateix és la incògnita que no se sap, però jo veig, òbviament, CUP i Procés Constituent per un costat, que ja està fet i dat i beneït, després per l'altra banda Podemos i Iniciativa, i clar, aquí hi haurà una guerra bastant, diguem, activa per un sector del vot que pot ser molt similar. Perquè jo entenc que moltes afinitats entre
CUP,
Podemos, Iniciativa, Procés Constituent... Home, clar que hi ha matisos i no direm que són el mateix perquè no estaríem dient la veritat.
Aquest és el que parlava jo d'aquest fraccionament de l'esquerra, que és molt difícil.
Però aquest fraccionament no crec que s'acabi traduint en una candidatura única. No.
Parlant, això sembla que està descartat, però parlant del fraccionament, i més en aquestes converses no té en compte el PSC, tot i que inicialment els promotors del moviment deien que eren un sector que havia discrepat amb el PSC, però que podrien... a presentar-se amb el PSC en alguns municipis. Aquí està descartat,
en
això?
Aquí està descartat.
Amb l'Iceta... De,
hi ha algun municipi
de reina,
que...
reina madre del PSC, no sé, no lo veo.
Ara, jo,
la personalitat
jo sí que...
de l'individu, crec que...
Em semblaria... Aquí de moment, no es planteja. Fora d'aquí hi ha algun municipi que sí que hi ha alguns contactes i el que no es descarta és actes possibles postelectorals.
On sí que està més madura la confluència és a Valldoreix. Valldoreix Decideix és una coalició d'esquerres que ja s'ha presentat i que estarà formada per veïns i veïnes progressistes, Iniciativa, Esquerra, Més, Procés Constituent. Això ja s'ha presentat aquest dimecres, ahir.
Per dos o tres puestos es barallaran, es mataran aquests.
Ara el que faran per començar és primàries per elegir la candidatura qui l'encapçala.
I després hi haurà divisions, després de les primàries.
Què us sembla el panorama valldoreixenc? Perquè el que sí que tenim clar és que Josep Puig es tornarà a presentar en nom de Convergència i Unió. Hi ha aquesta candidatura de confluència i segurament alguna cosa que quedarà fora, perquè en aquesta candidatura la CUP no hi és. Els impulsors de la candidatura diuen que esperen que s'hi sumin, però de moment no s'han sumat i la CUP també té previst presentar-se de moment per separat, Partit Popular i altres coses, no? Factor Montserrat Turu, factor UASC...
Ho dic des del desconeixement, Montserrat Turu no es postularà per encapçalar aquesta llista? No. I no ho sé, és una pregunta que faig a l'aire.
No.
Bueno, Turu era més sector Iniciativa en el seu moment, però després és independent, ara, sí. Llavors... Però vaja, jo penso que Montserrat Turu estaria molt còmoda en una candidatura com aquesta, el que no sé si està sondejada, tantejada, si ella mateixa s'hi ha presentat o no. Ara, com ha passat a Valldoreix en altres ocasions, podríem trobar-nos amb la divertida situació, per dir-ho d'una manera suau, en què Sant Cugat governi Convergència amb qui toqui, si és que toca, i Valldoreix, una candidatura d'esquerres com aquesta, pugui passar per sobre que la de Convergència.
Jo crec que guanyarà també Convergència.
Però queda igualit, quan, és dir, clar, la força de Sant Cugat dins de Valldoreix, les polítiques més de proximitat, potser sí que hi ha molta autonomia per poder fer i desfer, però pesa sobretot, doncs, els el municipi com a tal.
No, no, ja ho sé, jo em refereixo al resultat de les eleccions, com que és un sistema on aquí sí que guanya una llista i aquest és el president, el fet que hi hagi tanta unió d'esquerres pot jugar a favor.
Segur, segur.
I pot arribar a passar per davant de Convergència fins i tot, com ha passat d'altres vegades.
Si jo n'estic convençut.
Recordem que el sistema electoral allà, per qui ens escolta i no el conegui, és complex, es vota i hi ha una elecció directa del president o presidenta, i després hi ha els vocals. Per tant, pot passar, com de fet ha passat, que el president sigui d'un partit i el conjunt de la Junta de Veïns, que és el ple, sigui, tinc majoria d'un altre, una mica model nord-americà.
Miquel, però, que és complex, que porta... però no dic que és un drama, que ja t'ho dic
sí,
jo.
Que porta el bloqueig.
Perquè és un sistema que és totalment pervers, totalment contrari a la governabilitat, perquè han passat coses d'aquestes, i les hem vist a Vall d'Oreig, i quan ha passat, la cosa semblava un sainet o vaja, una obra de teatre de les d'humor negre. I vaja, tot i que s'ha dit i que s'han parlat en comissions i s'ha anat al Parlament i s'han fet moltes fotos, el sistema electoral segueix sent el mateix i Vall d'Oreig pot tenir el mateix problema que ha tingut durant molts anys, que és una governabilitat molt complicada si això passa.
En Jordi té clar que guanyarà en Josep Puig.
Sí.
Si no es presenta contra Puig una candidatura, una candidata com Montserrat Turu, que és molt coneguda a Vall d'Oreig...
Jo dic una cosa, escolta, la Montserrat Turu, hi ha certa gent que hem de començar a pensar-nos en jubilar-se de la política, vull dir, no per l'edat, i bueno, igual, és que està jubilada tot i es distraurà aquí, però vull dir, em sembla que és un tema caduco.
Però això ho dius per tots els partits, m'imagino, no?
Sí,
val.
Tots els partits, tots, vull dir, és a tots, però en aquest cas concret em sembla, jo que la conec personalment, li recomanaré que no ho faci.
Aquest és un dilema que tenen tots els partits.
Clar,
dir, per una banda, la gent que està... No, però la gent que està consolidada, la gent que té que hi ha una projecció, un coneixement, si tu poses una persona nova, jove, dona, el que vulguis, va dir, tu això és nou, això és renovació i tal, però ningú ho coneix, és difícil, en unes eleccions, perquè el coneixement que té l'electorat de Sant Cugat, el coneixement que té de les persones que estan jugant a la política és molt mitjà.
Hi ha un fulano que es diu Pablo Iglesias, que no el coneixia ningú fa dos dies.
Sí, però té una plataforma mediàtica.
Surt per la tele, ni l'Aturo ni el Puig surten per la tele.
Qui és el que promou aquesta plataforma? Ningú ha pensat per què surt ell? Per què surt
el... Ara, no?
No, per què surt ell?
Per què surt a la tele?
Per què se'n va... a Grècia allà i surt el seu tall i en el mateix míting va sortir el Cayo Lara i com ningú s'ha enterat. Ostres, vull dir, qui està promovent de que realment aquesta gent guanyi o tingui un resultat?
Els periodistes, home, els periodistes.
I quin interès tenen? Que periodistes no és ben bé, jo crec que el PP o...
Quins periodistes? Si és que són els quins periodistes?
Sí, la mano negra que mou els fils, home, que jo crec que interessa molt que ara surti d'aquest.
Mira, l'altre dia, ara que dius això, en Ramon Tremosa feia una comparació entre Itàlia i Espanya precisament per això, i ell recordava... És l'Ara qui des de la Sexta, bàsicament, ha donat una plataforma de visibilitat al Pablo Iglesias Podem, i ell ho enllaçava amb el que va passar amb Berlusconi i Beppe Grillo, que va començar a sortir a la televisió berlusconiana contínuament, es va fer un líder mediàtic, i va trencar l'esquerra, d'alguna manera, no? Va generar un fenomen mediàtic brutal.
I en un moment
brutal,
determinat se'l deixa caure.
I després cau, i cau en l'oblit, i ja està. I no torna a aparèixer, perquè és un boig, un populista, un etcètera. No sé si tenen a veure les dues coses, però...
Home, tenia en compte...
El perfil de Beppe Grillo era diferent.
Això passa amb tot, passa amb el Lara i passa, doncs, amb...
No, però... És molt interessant la teoria de la conspiració de creem un líder d'esquerres per fraccionar les esquerres
sí.
I que guanyin les dretes. M'agrada. És molt de novel·la negra,
no,
m'agrada.
És que això funciona així, No pensis que es deixa que un pugi així com així, perquè, clar, si jo sóc el govern i a mi no m'interessa, i per molt l'Ara que sigui, i molts calés que tingui, demà igual no té la televisió. I si la té, la té amb ratlletes. Vull dir, entens? Que raro, no?
Més divertit per la novel·la negra seria que guanyés. Perquè llavors se li gira la tuit al conspirador.
Si guanya, no sé, si guanya puc riure molt.
Ja veurem, a veure...
M'encantaria
que guanyés. Si guanya a Grècia, posem el tema sobre la taula. Sirisa, Alexis Tsipras, investit primer ministre.
Jo crec que el tema està molt clar. Deixem que el Cayo Lara, que el respectem i el entenem com un polític seriós, no li fem el tall de televisió, perquè no
interessa. I Joan Herrera també, em sembla que ja no sé si
va anar, però no va parlar. El que va parlar va ser el Cayo Lara. I Herrera va estar allà, t'ha sortit.
També és veritat que ven molt més Pablo Iglesias a nivell mediàtic que Cayo Lara,
Però clar, llavors la gent associa Pablo Iglesias amb
l'èxit de Syriza.
Com que aquests, el que han dit, he dicho sí, pero ahora empezaré a decir que no, ¿eh? Ya no a todo, y yo anava a fer no sé què, i ara ja no ho faré.
Home, pues Déu-n'hi-do, augmenta el salari mínim.
Això no li costa res, vale? Això ho paguen les empreses, que m'agrada veure si ho poden pagar o despedeixen més gent.
Comença a prendre unes mesures que, doncs, hi deu haver un sector de la població que deu estar molt content.
Bueno,
perquè això funciona.
Sí,
reincorporen, escolta, part del funcionariat, vale, que l'havien acomiadat.
Hi ha ara un veurem com ho paguem, això. Tot,
sí,
això
sí,
queda,
sí,
molt
no,
molt
les dificultats, eh? Tothom ho sap.
Que I la renegociació del deute, que és el
que
tema.
És la clau de tot. Quan, llavors, comencin a dir, pues bueno, al final ja no fem la quita, al final ja no sé què, no sé quantos, al final no sé què, clar, la decepció caurà en paral·lel a Podemos, i llavors coactarà el vot aquí. Crec que és la idea que tenen molts aquí, eh?
L'esperança.
Per tant, crec que, pel bé de tots, sí que s'hauria de fer una reflexió global, passa que en aquest cas com que ho tenim molt difícil, d'Europa, sobre el tema de deute. Ara, el tema de deute, ara, hem de recordar-los i amb ells, que crec que va ser l'any 53, nosaltres, tota Europa, li va condonar la deute a Alemanya per la seva guerra mundial, la seva guerra i tot això, i li vam condonar tota la deuta. És a dir, ara...
Miquel no se'n recorda d'això, ja.
Ara ja no se'n recorda d'això,
no,
i tal.
Fa molts anys.
I crec que fa... Jo ara no sabria dir-te el personatge, però hi va haver un personatge que abans d'iniciar Hitler la Gran Guerra li va dir, escolta, deixa d'estar de guerres i tal. Igual, si nosaltres podem dominar això sense cap tipus de problema i pot ser nostre econòmicament, no fa falta que fotis l'atac i tal i qual. I l'altre va seguir pels seus... ja s'ha vist, vull dir, no? És ara aquesta, crec que és la lliçó que té la Merkel, és a dir, vaig a controlar tota Europa econòmicament. I hem de mirar molt, anar molt amb cuidado, i això sí que hem d'utilitzar amb esquerra, que no s'utilitzi Grècia com a tal, i lligar Portugal, lligar Espanya i lligar Itàlia, i tot el sur aquest, bum, descabalgar-lo d'alguna manera. Olvidem que Inglaterra s'està plantejant marxar, o sigui que...
Però, bueno, Rajoy i Guindos t'han dit que Espanya, bueno, no té res a veure, i de fet...
Estan en campanya electoral, perquè aquests...
Que Espanya, no... i l'FMI els aplaudeix, i que Espanya creixerà el 3%, quan a la mitjana de la Unió Europea es queda dos punts enrere, pràcticament. Vull dir que Espanya s'està col·locant i s'està venent com...
No oblidem que aquest creixement del 3% està fet amb números, amb un despatx, que tenen una llumeta i tal i qual, i tenen uns ingressos. I hi ha uns ingressos que són de la prostitució i uns altres de les drogues que estan imputats com ingressos normals de l'exercici. En conseqüència, a veure...
Però diu el Fons Monetari Internacional.
Sí, clar, perquè li donen els números, però no els diuen, esto es droga y esto es prostitució. No, van englobats allà dintre.
Sí, però, i els altres diran, són armes i
no,
són...
I a part d'això, jo crec que una cosa que sembla secundària, però que és important, i és que, clar, el creixement, això, i és el que fa l'estadística, tu pots tenir unes empreses, les grans, posem per un exemple, que creixen molt, que creixen bé, però per altra banda, potser la gran majoria són les petites i potser seguim tenint un atur que està rondant el 20-25% segons quins territoris, o els 30 segons quins territoris, i això potser és el que aquí es percep, diguem, aquí vull dir a baix, a la gent que no van amb corbata, barret i puro, saps?
Vull dir que
pot arribar a passar, no, realment... i no seria estrany que el 3%, que es creixi el 3%, però que després la població, aquest creixement del 3%, no sàpiga ni de què estem parlant.
Això és el creixement, són els números abstractes aquests que es marquen amb el que diu Comptabilitat Nacional i la taula input-output i tal. Ah, què he fet jo a la taula input-output? Pues he injectat una sèrie de calés, que és prostitució i drogues. Qui ha valorat això? Doncs... evidentment, que quadri per tenir un creixement del 3% perquè tinc eleccions. I és igual si poso 10 milions que 2.000 milions. Vull dir,
però... jo no sé si el missatge és tan eficient a l'hora, doncs, de convèncer l'electorat o la percepció directa que té
l'electorat no creix el 3%.
Això no li toca.
Per això l'electorat és el 20% d'atur.
Ja, però realment, si ells ho van dient, tenint en compte que hi ha... no vull menysprevar ningú, però la societat no està dividida... O sigui, hi ha molta gent que està del grup, per dir-ho d'alguna manera directament, doncs del grup Sálvame, eh? O Sálvame Deluxe, o no sé què, Gran Hermano VIP. Aquest grup de gent és la majoria d'espanyols. Aquests espanyols no s'hi vinguis amb històries. Aquests els explica al ministre que això és el 3% i va, i s'ho creuen, perquè no tenen res més que fer.
Jo no penso que la majoria de gent sigui tan ingènua, sincerament.
No, perquè li toca directament.
A mi em poden vendre el 3%, però si jo estic a l'atur, a mi no m'enganyen. Saps què vull dir?
Feina.
Clar. I clar, i aquest gruix de persones ara mateix és molt ample, com perquè es creguin segons quins missatges.
És veritat que en les enquestes el PP no s'ensorra. És a dir, hi ha un factor Podem, però no s'ensorra amb majúscules.
Com hauria ensorrar-se?
Aquest és el fenomen, aquest és el fenomen que tornem a anar de dir que l'alternativa, entre cometes, doncs l'etiquetatge de dretes pel PP, l'altra, l'alternativa, que teòricament hauria de ser esquerres, no sé si és exactament així, però llavors és molt fraccionada i és la que està en crisi precisament perquè l'alternativa doncs, li és molt difícil de visualitzar. I
perquè tampoc ha tingut un lideratge i una preparació clara, perquè clar, si l'alternativa ha de ser per un costat, aquí és l'alternativa, PSC o Podemos.
I el PP aguanta amb una conjuntura econòmica com la que dieu, un atur del 25%, i el cas de corrupció contra el partit de govern més gran de la història de l'Europa Occidental, per entendre'ns, i tot i així.
I una part del que diu ell és veritat, hi ha una part de... I ell ha dit al Grupo Sálvame que... Em sembla molt bé per definir-ho.
No sé, però crec que és un, un líder d'audiència.
Que tens raó en el sentit que hi ha molta gent en aquest cas cega amb això que diu el Miquel, no? Dius, hosti, que és un tio, un president que d'alguna manera admet que estava cobrant diners negres i diu, no, ja els declararé. Per un moment, que és el president del govern, d'un país, que això ho explicava jo segons quins amics que tinc per fora pel món, i em deien, però aquest tio no està a la presó, però com pot ser que no... Que hi hagi majoria absoluta, que aquí no passi res, i home... I clar que són la justícia tot plegat, però és pesat fort.
Hem de passar per unes eleccions municipals, Jo penso que això és molt important, ja veurem què passa a Madrid, ja veurem què passa doncs mateix a Barcelona amb el PP, i ja veurem què passa a les eleccions, andaluses, a veure com impactaran. És a dir, tot això té una repercussió després amb les altres, amb les generals que venen. És a dir, si queda tocat el PP amb les grans metròpolis, i tant, que tindrà impacte això.
És que no quedarà tocat amb els grans metròpolis. Us creieu que Madrid deixarà de ser el PP?
Doncs jo ho espero i confio.
Una cosa és el cor, l'altra la realitat.
Ja que parlàvem de números, no sé si heu pogut veure en premsa o llegir els informes. Ahir es va presentar un estudi al Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Sí, molt ben fet, per cert, i imparcialment fet, perquè ja sé que
imparcial.
Ja sé
sobre l'impacte, perquè...
El Col·legi no és un color polític determinat, vull dir que hi ha gent de tot.
Els
atacs com aniran...
La gent que ens escolta, intentaré resumir-ho, és un informe que intenta valorar l'impacte que tindria la independència de Catalunya sobre la situació financera del país i sobre un dels indicadors més clars, el rating que les empreses de rating internacionals li donarien al risc sobirà, per entendre'ns, de la Catalunya independent. És important aclarir que ells estudien i projecten el punt d'arribada, és a dir, no compten l'impacte que tindria la transició, possibles boicots, possible situació complicada i conflictiva en el procés, sinó que ells compten el punt d'arribada, un cop ja la situació s'ha estabilitzat, s'ha pactat el repartiment de deutes entre l'Estat i Catalunya i s'ha estabilitzat la situació. Ells conclouen que la situació financera de Catalunya milloraria molt, que es pujaria 7 posicions en l'escala del rating, diguéssim, del bo porqueria actual, a l'A+, em sembla, que és un de les millors, i que, de fet, hi hauria superàvit, en cap cas dèficit, fins i tot superàvit, i que el PIB podria pujar a 5 punts percentuals com a mínim, i amb altres estimacions una mica més. Què us sembla aquest estudi, Jordi?
Jo faria un inici d'actuació, és a dir, per què se situa en el punt final, perquè ells ja van fer la primera part de l'estudi, que és quant temps patiríem certes circumstàncies, com el boicot, com les negociacions, com a tal, que es van avaluar en 2 anys. I també es va avaluar la quantitat financera que es necessitaria. O sigui, la realitat és que ells diuen, vaig fer aquell estudi dient les dificultats, ara dic què passaria si ja estem estabilitzats, que, evidentment, com tots sabem que de l'euro no sortirem, cosa que a mi particularment soc dels economistes que va dir que era al revés, que jo volia sortir de l'euro perquè és quan ja pots fer més mides econòmiques internes, perquè externament la pesseta o el no sé què català cauria estrepitosament, en la qual les nostres exportacions pujarien enormement. És a dir, i si a sobre fem paradís fiscal o mínim paradís fiscal com Andorra, amb una tributació lineal del 10%, les bufetades per vindre aquí serien espectaculars. I això, totes aquestes coses que aquí veus reflexionades amb mi, no han tingut cap de reflexa en alimentar el seu informe, degut a que la meva visió és totalment al marge del que ells volien fer. I aquí hi ha hagut economistes de tots els colors, i el meu col·legi estic orgullós que faci aquestes activitats. I dic que és imparcial perquè és el col·legi d'economistes, no és un grup, no és una sectorial del col·legi, no, és tot el col·legi qui dona aquesta determinació. Em sembla un estudi seriós.
A veure, jo no sóc economista i, per tant, a mi se'm fa molt difícil entrar en un debat seriós sobre aquest punt. Per tant, ja haig de fiar-me, doncs, d'un informe. A mi m'estranya aquest optimisme, aquest triomfalisme, sobretot amb això que dèieu, és a dir, és punt d'arribada, hi ha un període de trànsit, de desert i d'impacte que tothom considera que serà difícil i complicat i complexa. Fins a quin punt, em pregunto jo, la ciutadania està disposada a jugar, de dir, doncs mira, la nostra generació, els meus fills, seran molt feliços perquè viuran en un món, doncs, de flors i violes, però a nosaltres ens toca, doncs, estrènyer cinturó, i aquí continuem mantenint, doncs, els dèficits, continuem mantenint, doncs, les dificultats.
És que nosaltres ja ens estem estrenyent el cinturó, eh?
Sí, però sí, encara el somni de dir, doncs, això, t'ho emplacen per d'aquí 10 anys, doncs, dir, escolta...
Però aquest somni...
Hem previst 2-3 anys, no 10 anys, 2-3 anys d'un patiment, allò, exagerat. No, més o menys el patiment que estem passant ara.
Quan em diguin, doncs, dir que s'ha de decidir sobre això, jo em preguntaré quins impactes tindran, doncs, en la meva... cursa vital, doncs, aquesta situació.
Dos anys de patiment, igual que el que estem patint ara.
Que algú m'ho signi i que m'ho prometi.
Signar i prometre, m'imagino que no es pot fer.
Llavors jo penso que somiar una mena d'illot en un context econòmic europeu i del sud d'Europa i tal, que nosaltres serem més macos que Portugal, que Grècia, que Itàlia, això, que Espanya, que França, que tal, perquè serem un paradís França, fiscal
no,
fantàstic.
No, això és el meu, no és el de l'informe.
No, però vull dir que sembla com si pintéssim aquí, doncs, el País de les Meravelles d'aquí 3 anys, doncs, el que hagi fet les implicacions que hi haurà això, les reaccions que hi hagin fins i tot del món financer, del món empresarial, en un període d'aquest tipus de transició, jo penso que hi ha molts interrogants que difícilment es poden avaluar i analitzar així d'una manera freda i objectiva.
En això tens raó, i començo pel final. Els interrogants i les incerteses són, i són moltes, i surten estudis d'organismes i universitats amb suficient prestigi cap a una banda i cap a l'altra, i s'ha de dir això, i això està molt bé perquè llavors pots comparar, si realment t'interessa el tema pots comparar i et pots informar. Ara, anant al que deies abans de la generació i del que ens toca patir tot plegat, la meva generació, que hem nascut als 80, allò de Joyce LGB, ja no tenim somnis d'alguna manera en els propers 10 anys, ja sabem que estem enfonsats a la misèria, per no dir paraules més gruixudes. I és així. Llavors, jo quan feia la universitat em van prometre que ser mileurista era un fracàs. Ara ser mileurista és un èxit. Llavors, el fracàs generacional, d'alguna manera, jo penso que ja l'hem assumit. Ja sabem que si tenim una feina a mileuristes, l'agafem i callem i, escolta, ens apretem el cinturó ja fa uns anys i probablement ens l'haurem d'apretar 10 anys més. I això, penso que és independent de si Catalunya és independent o de si no ho és d'Espanya. Per què? Perquè la situació aquesta no és... no canviarà d'un dia per l'altre, i d'un dia per l'altre vull dir a un curt termini de 2-3 anys. Aquesta situació, lamentablement, s'allargarà.
Sí, però jo la percepció és que, és a dir, condicionar el progrés i el benestar i la situació econòmica empresarial, diguéssim, de Catalunya amb la independència, a mi em costa, perquè, és a dir, com si diguéssim, jo veig que estem condicionats pel context, i el context bàsicament europeu, és a dir, o Europa se salva conjuntament, o no hi ha bolets que se salvin perquè es deslliguen d'una part del territori.
Però no és una condició.
O ens salvem tots a nivell europeu, o no se salva ningú.
El que diuen aquests estudis, i ja et dic, jo penso que molts en part de raó i amb números seriosos, com bé deia en Piella, és que no serà la panacea, no estarem allò a l'Olimp dels països del món mundial. Ara bé, que la situació econòmica podria millorar notablement a Catalunya si fos independent, és una realitat. Que no serà immediat, segur. Que hi haurà incerteses? Segur. Que no serà tan maco com alguns ho pinten? Segur. Ara bé, amb números a la mà i tenint en compte només el dèficit fiscal, és molt fàcil veure com una Catalunya independent tindria més diners. Que hi haurà altres condicionants, segur, però home, però encara que sigui només amb aquest, amb el dèficit fiscal, amb això ja guanyem molts diners.
El que hem d'entendre és que pitjor que el que estem... Que hi ha una opció, és o separar-se o estar amb Espanya. Estar amb Espanya és un desastre.
Estar a Europa.
No, a Europa no estem, estem a Espanya. No, no, aquí, no, no, no és veritat això. No estem a Europa, perquè qui realment estem pagant... Doncs dona una volta per Andalusia i mira com treballa aquella gent. Vull dir, si és que treballa, perquè normalment no treballen. Qui està pagant tot això? Pues qui està pagant Extremadura? Qui està pagant, qui estem financiant? Doncs pues Balears, algú Madrid i nosaltres. Escolta'm, vull dir, queda clar que nosaltres no, no, no volem tindre uns socis d'aquesta manera i prou, i crec que és un tema que pitjor no podem estar. En quant al futur dels nens i tot això, oblida-te'n, recent llicenciats, des de fa un any i pico fins ara, 7 de cada 10 estan treballant fora. Això és acollonant, no ho he vist en la meva vida.
Això és un èxit.
7 de cada 10, un èxit.
Home, no, és un
drama. Pobre xaval,
això és un drama.
Que
i si som independents, t'hi trobaran feina
no,
aquí?
No, tenen moltes més possibilitats.
Igual.
No, igual no,
igual.
Molt pitjor.
Per què?
No, perquè mira, si jo de 10 euros que recapti aquí n'he de pagar 8 a Andalusia i quedar-me en 2, bueno, és evident jo que jo amb aquests 8 que em queden... Esclar que és així, això és negar la realitat. Bueno. És a dir, vamos... Escolta'm, et dono l'horari d'una botiga de Córdoba, per exemple, de 10 a 1 i de 5 i media a 7. Això són les botigues a Córdoba l'horari. I és una realitat, això. Vull dir, no neguem aquesta realitat. I això és així. I cada 7 dies que treballes tens atur durant 6 mesos. Això no pot continuar. No pot continuar com ho estem pagant nosaltres, vull dir, no us enganyeu, a base d'hores i tal, igual. Com paguem la llum? Com creus que les empreses estan tirant endavant les seves empreses amb el cost que hi ha de la llum aquí, si val el 50% a França? L'estan tirant a base de baixar els salaris. I això és el que volem nosaltres? Això no ho volem de cap manera.
De fet, a mi em sorprèn que l'esquerra, que òbviament se suposa que mira més per la classe treballadora, no faci més èmfasi en el tema del dèficit fiscal, perquè és que amb el dèficit fiscal, si es recuperés una part d'aquests diners, només cal que mirem el País Basc, que no té aquest jou a sobre, i com estan els tants percents d'atur al País Basc i com estan la resta d'Espanya. I m'estranya que l'esquerra, i ja dic l'esquerra, no l'esquerra catalana, sinó l'esquerra espanyola, no s'hi fixin en aquests indicadors per dir, home, doncs potser hi hauria territoris que millorarien molt si aquest dèficit fiscal no fos el que és.
Però això, per fer-ho, s'haurien de posar en un bolígrafo i estudiar-ho. I allà no fan res ningú,
Home, jo vull pensar que a l'esquerra algú treballa.
Al Congrés dels Diputats no fa res ningú. Quatre coses que em toca a mi fer parlamentari i va que arre, perquè si jo et començo a redactar, a assenyalar certs pàrrafos de llei que s'han aprovat per l'esquerra i per tothom, en majoria i tal, qual, especialment si no et deien de l'econòmic, et quedaries acollonit.
Segurament que aquest discurs el podríem fer uns altres que diguin al Parlament de Catalunya el que fan no fan res.
Aquí hem dit que l'eliminaria, jo també
l'eliminaria.
Eliminaries el Parlament?
No, eliminaria el número de parlamentaris, perquè amb 3 o 4 de cada grup en tinc prou.
Home, si hi ha fidelitat i el vot és tancat...
Que vagi una votant i hi ha prou, no fa...
Deixeu-me introduir...
Aixeca la mà un només.
Sí, sí, marca el vot. Deixeu-me, queden 5 minutets, deixeu-me introduir tres titulars i us agafeu on vulgueu perquè n'hi ha pràcticament per tothom. Ahir transcendia, perquè es va filtrar la declaració de l'expresident Jordi Pujol sobre aquesta fortuna no declarada dipositada a Andorra. L'expresident va dir, paraules textuals, jo no volia saber perquè em feia por. Va dir que si després aquella fortuna s'havia multiplicat era una cosa que se li hauria de preguntar als seus fills. També ahir declaraven l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i l'exsecretari d'Urbanització del PSC, Daniel Fernández, en aquell judici on se'ls acusava de voler col·locar un exalcàrrec del tripartit a l'Ajuntament de Montcada. L'estratègia de Bustos i Fernández és anul·lar les gravacions telefòniques d'aquestes converses on presumptament s'hauria pressionat a l'alcaldessa de Montcada per agafar com a càrrec de confiança una persona de la seva confiança política. I l'última, avui a les portades, és la imputació massiva, 78 persones, per les targetes opaques de Caja Madrid Bankia. Em sembla que només hi ha 5 dels consellers que no les van fer servir. 5 de les persones que tenien dret a fer-les servir, entre cometes, i que no les van fer servir. Els altres, 78, passaran pels tribunals.
Repeteixo el que vaig dir el seu dia, no les van fer servir tenint-la a la butxaca. Que això és un mèrit molt més gran.
Té mèrit. I el jutge, de fet, els vol citar com a testimonis, precisament perquè li expliquin això. Si allò era un sobresou reconegut per tothom i per tenir un complement i tal, com és que ells no les van fer servir? Josep Maria.
Jo del cas Pujol, continuem doncs encara amb el marasme de no saber exactament què va passar. Els gestors són morts i per tant doncs els que es van encomanar que gestionessin aquest capital. Ahir deia el president Pujol que el testament o
la carta
no està signada
pel seu pare.
Dius aquí, això, la validesa de tot això ja no sabem, per tant no es pot presentar com a prova. Jo el que demanaria només en aquests moments de dir que hi hagi, com va fer l'alcalde Trias, que va dir: senyors d'Andorra, Banca de Suïssa, us demano que feu la presentació exacte de tot el que pugueu trobar del meu capital. Que Pujol faci el mateix, dir que doni permís a la banca andorrana o la banca suïssa i tal perquè declarin tot el capital i el moviment de capitals que ha tingut. Amb això queda claríssim tot. I per tant, si no hi ha això, vol dir que alguna cosa s'amaga. Tercer, és...
Bé, de fet, recordem que ha fet el contrari, l'expresident Pujol. El que ha fet és portar els tribunals a la banca andorrana perquè no doni informació.
Per això, vull dir que la transparència aquesta és el que se li demana a un que diu vol Joanet. El tema del Fernández i de Bustos és impresentable, és a dir, unes gravacions que hi ha la veu que impugnin una transcripció, però...
Ells diuen que no saben si és la seva veu o no.
És la seva veu, això.
Ara bé, no. Jo no soc defensor de Bustos, perquè personalment em cau bastant malament, per la seva prepotència, etcètera, com que ella, perquè no he tingut més gaire relacions que les primeres. Però sí, he de dir que, vamos, si el tema és per posar empleats i tal...
És una altra cosa, el tema en si, la recomanació...
A veure, aquí, sí. El Nicolau, exalcalde de Sant Cugat, li van inhabilitar per 8 anys per la seva mala i pèssima gestió, malgrat que a l'enterrament vaig sentir paraules de molta loança del pitjor alcalde que ha tingut Sant Cugat, doncs, clar, com que no tenia empleo i no tenia un cabres mort, va caure la Diputació de Cap de Recaptació, ja m'explicarà, sense oposició, sense res, i qui va...
Bueno, això de la Diputació algun dia en parlarem,
la porta giratòria.
Hi hauríem de ser capaços d'anar molt a fons, amb el tema de les Diputacions, perquè... No,
però, ja... però vull dir-te que va anar allà, aquest càrrec, com altres, han anat altres càrrecs que...
I el Bustos també, va mantenir-se, va renunciar com a alcalde, va mantenir-se com a diputat i cobrava 7 o 8.000 euros cada mes.
Vull dir-te que clar, això de que sigui tan greu que es truquin per pressionar-se per posar un amic, això crec que ho fan a tots.
El Bustos té moltes coses més per endavant, perquè això és una primera part del cas Mercuri i segurament és col·lateral.
Però jo estic d'acord que es facin les coses ben fetes i tal, igual, però crec que
la recomanació d'una persona de confiança...
Vamos.
Jo em pensava que el Miquel amb aquests tres temes que trauria un de feliç, que és la victòria del Barça. Ai. I al final hem d'acabar parlant de corrupció i de mal rotllo.
També hi ha corrupció al futbol, si voleu.
Home, parlem, no, i tant, perquè... i podem parlar de que Figo es presenta president de la FIFA, llavors ja pleguem del tot ja i...
No, el futbol, com que n'hem parlat fora d'antena,
el
dono per descomptat.
Era una broma, era una broma.
Tenim tants temes. He posat aquests tres titulars i està clar que no són comparables, i cadascú té la seva trajectòria i el seu pes, però els tres cauen a les portades dels diaris d'avui. Algun últim comentari sobre això? Corrupció? En tindrem menys? O amb Podem, o amb la independència, o amb el federalisme, o amb la... En tindrem menys? La sindicatura de comptes, per exemple, ha tornat a treure la targeta vermella.
Aquest tema, sindicatura de comptes, que és la nostra professió d'auditors. Aviam, jo estic acollonit perquè això no li fa cas ningú. Llavors, els informes són
perfectes. Van endarrerit sempre.
Això sí, van molt endarrerit.
Surten informes al 2006.
També se'ls informa tard, se'ls dona la informació malament, perquè prescrivi...
Però ara, amb la informació del 2013 dels comptes dels partits, li treu targeta vermella a tots, a tots, a Ciutadans i a tots.
Però la gent ja s'hi ha acostumat. I la preocupació meva és que la gent ja...
El que jo no entenc és, els partits aproven les lleis en les cambres, en els congressos, als parlaments, aproven lleis sobre la transparència que ells mateixos saben que no compliran, perquè...
I com que ho fan tots, doncs...
Sí, és molt farragós, això. Ui, tota al detall. Doncs pues no ha previst la llei, no jo, sé.
Anant a la pregunta concreta, això aniria millor o no aniria millor amb Podemos, amb la Catalunya independent, és, lamentablement penso que el tarannà del sud d'Europa mediterrani és una cosa que costarà generacions de canviar.
Jo trec contínuament el tema de llei electoral.
Us donaré una anècdota ràpida.
10 segons.
Surt l'aportació dels partits polítics i surt un tal Duran Lleida, que em sembla que corre pel Parlament, i diu, escolta'm tu, que això serà molt fotut, perquè això, aquests imposts tan petits per nosaltres, diu, bueno, és igual, home, si et fan una aportació millor, ho divideixes entre tant i ja està. I metes els noms i endavant.
Ho deixem aquí, Josep Maria Balcells, Jordi Piella, Joan Ramon Armadàs, gràcies, fins la setmana que ve, amb més temes, esperem que algun d'agradable també. Que també n'hi ha, és veritat, els hem de saber buscar.
El Barça.
Gràcies.